tarda, ara són les 2 del migdia. Que la majoria de joves d'aquest país tenim problemes per accedir a l'habitatge no és cap novetat, però és que a base de dades potser s'entén més clara la problemàtica. I és que alerta, la meitat dels joves de la demarcació de Barcelona estan exclosos per poder accedir a un pis, sigui de compra o sigui de lloguer. Tot això és perquè, segons un nou informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, ens diu que una família que tingui uns ingressos inferiors a 25.000 euros no pot ni llogar ni comprar un pis, encara que sigui de segona mà, a la més de la meitat dels municipis de la província de Barcelona, concretament en 132 dels 244 municipis, inclòs a la capital, evidentment, on l'accés de l'habitatge ja s'ha convertit en una cursa de fons on només hi arriben a la meta els que disposen de rendes més altes. Quina és la conseqüència de tot això? Que les futures generacions creixin en frustració, indignació i ràbia perquè no veuen com se'ls facilita complir un dret de tot ciutadà espanyol com és tenir un habitatge i que aquest sigui digne. No ho oblidem. Els joves no s'han beneficiat igual que la resta de la població de les pujades dels salaris dels darrers anys i, en canvi, són qui més pateixen les dificultats per tenir un sostre. Deixem de mirar malament i estigmatitzar, per tant, a la persona que amb 45 anys encara viu a casa dels pares, perquè no serà per voluntat pròpia, sinó per la condemna del mercat immobiliari.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
L'habitatge, un dia més que centra la portada d'aquest informatiu. Nos explicarem també altres temes. Júlia Julé, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè, atenció, l'ajut humanitari a Gaza podria ser un fet demà mateix. El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat la mobilització ja dels primers camions.
Sí, es farà efectiu un cop Egipte repari la carretera que hi dona accés, ja que actualment està molt danyada pels bombardejos dels darrers dies. Ara mateix hi ha uns 150 camions carregats amb ajuda humanitària a la frontera de Rafah, però la primera obertura no passaran tots.
I en clau política, la defensa que ha fet Pere Aragonès aquest matí al Senat sobre la llei d'amnistia ha generat una allau de crítiques per part dels presidents autonòmics del Partit Popular que hi eren presents.
El president de la Generalitat ha dit que l'amnistia és el punt de partida per poder votar posteriorment un referèndum d'independència i ha tirat de maroteca per recordar que el PP anteriorment sí que havia vist amb bons ulls uns altres indults concedits en aquest cas durant el govern d'Aznar als condemnats per terrorisme d'estat i corrupció.
I a la ciutat de Barcelona, el gimnàs social Sant Pau alerta que haurà de tancar alguns dels serveis, com ara les dutxes, que ofereix a persones sense llar, parlant d'endarreriment de les subvencions municipals.
Denuncien que encara no han rebut els 200.000 euros d'ajut que se'ls havia concedit. L'Ajuntament, per la seva banda, es defensa, assegurant que aviat rebran el pagament, ja que hi dona, diu, màxima prioritat.
I en els esports, el Barça jugarà el clàssic del dia 28 amb el mític logo del Rolling Stones a la samarreta. Pol Corredor, Ira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Com ja va succeir el març amb Rosalía, un dels punts de l'acord del Barça amb Spotify és el de portar a la samarreta logos d'artistes musicals. Així, la famosa llengua de la banda de rock serà la part central de la samarreta blaugrana contra el Real Madrid.
I Mariona Caldeté, jugadora del Barça femení, la selecció espanyola carrega durament contra Jorge Vilda.
Ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio que, amb ell com a seleccionador, tenia la sensació que no es preparaven els partits. La jugadora ha entrat a la llista de convocades pels propers enfrontaments de la selecció espanyola, on no hi seran ni Mapi León ni Patrick Guijarro.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans, sabent quin temps ens espera per a les properes hores. Una atenció, estem a les portes d'un nou temporal al primer d'aquesta tardor. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ve marcada per les precipitacions que han vingut aquest matí a la meitat oest de Catalunya, Lleida i Tarragona, bàsicament, i al llarg d'aquesta tarda les pluges s'extendran a la resta del país. Precipitacions que de forma local poden ser fortes o molt fortes, especialment al vessant sud del Pirineu. Amb aquesta major presència de núvols, avui les temperatures queden una mica més baixes que en dies anteriors, però encara no parlem de molt de fred. En vindrà més de cara a demà i sobretot de cara al cap de setmana amb temperatures que seran ja de plena tardor. I atenció també al vent, el vent del sud-oest que bufarà al llarg de les properes hores, que ja començarà a bufar, especialment vent del sud-oest que serà molt fort a la costa i aixecarà temporal marítim. La previsió per demà ens indica moltes més clarianes, al matí encara algun ruixat cap a les comarques del nord de Girona i al llarg del dia també precipitacions a les comarques del Pirineu. A la resta ja no n'esperem, bufarà vent del nord-oest i això farà baixar les temperatures i aquest ascens tèrmic tindrà més continuïtat de cara al cap de setmana.
Gràcies, Jordi Alerta, doncs, a les properes hores que es preveuen complicades arreu del país. Per això, d'aquí uns minuts en parlarem amb Protecció Civil per saber com protegir-nos d'aquest temporal. Ara passant 4 minuts a les 2 del migdia, amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, L'informatiu de proximitat.
Les famílies catalanes han vist com en la darrera dècada han augmentat els ingressos, però com que també han pujat els preus dels habitatges, sigui de compra o de lloguer, això fa els continua fent impossible accedir a la vivenda. De fet, un estudi publicat avui per l'Observatori Metropolità de l'Habitatge apunta que una família que ingressi anualment 25.000 euros no pot accedir a un pis en la meitat dels municipis de la província de Barcelona.
Entrant al detall, si aquestes famílies volguessin viure a la ciutat de Barcelona, haurien de destinar el 81% dels seus ingressos per comprar un pis o la meitat de la seva renda si volguessin optar, en aquest cas, per llogar-lo. Així doncs, continua amb la tendència dels darrers anys. La meitat dels joves de la demarcació de Barcelona estan exclosos de l'accés a l'habitatge, ja que el 45% viuen llars que tenen ingressos inferiors als 25.000 euros. Traduint això en l'àmbit municipal, passa el mateix en 132 dels 244 municipis de la província de Barcelona.
I segons aquest mateix informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, durant l'any passat la crisi estructural d'accés a l'habitatge s'ha vist amplificada a tot el país, on els ingressos de les llars catalanes han augmentat un 2,6%, com dèiem, mentre que es triplicava el preu dels pisos nous i de lloguer.
Aquestes xifres s'intensifiquen encara més a la ciutat de Barcelona, on el preu mitjà de compra-venda d'obra nova ha augmentat un 18%, el de segona mà un 4,5% i el del lloguer un 12%. Si es considera l'evolució des de l'any 2000, mentre que els ingressos de les llars a Catalunya han augmentat un 58%, el preu mitjà de compra i lloguer ha pujat més del doble.
A tot això, atenció, perquè la construcció d'habitatge públic ha caigut un 86% a Espanya, si es compara amb el màxim històric que es va registrar l'any 2006, en 80.000 habitatges construïts de mitjana a l'any. Això fa que Espanya necessiti 761.000 nous habitatges per destinar-los al lloguer assequible durant els propers 10 anys.
Catalunya ja és la comunitat on es necessiten construir més pisos. Concretament, se'n necessiten 225.000, un fet que comportaria una inversió pública de més de 1.000 milions d'euros. Per tot plegat, Espanya es troba a la cua d'Europa pel que fa al parc d'habitatge públic. Aquí només el 10% dels pisos corresponen a habitatge protegit i d'aquest percentatge el 80% prové únicament de la inversió privada.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Entrem al detall de més notícies quan passen 7 minuts de les dues del migdia. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura que Catalunya votarà en un referèndum per voluntat, perseverança i democràcia. Ho ha dit avui al Senat en una breu intervenció que només ha durat 10 minuts, on ha defensat la llei d'amnistia.
El president de la Generalitat diu que la comissió que ha convocat el PP no s'ha fet pensant en Catalunya, sinó per interessos partidistes.
L'objectiu real d'aquesta sessió no és cap altre que tornar a utilitzar Catalunya per les batalles partidistes a nivell d'estat espanyol. Atiar una vegada més l'anticatalanisme per desgastar l'adversari. Governi qui governi, sempre s'utilitza Catalunya per esgarrapar 4 vots. A qui ha impulsat aquesta comissió no li importa el que pensi Catalunya. No li importa ni l'opinió, ni la voluntat, les aspiracions o els anhels dels catalans i catalanes.
I durant la seva intervenció, Aragonès ha tirat d'hemeroteca per defensar l'amnistia. Assegura que el PP no es va escandalitzar pels 6.000 indults concedits durant el govern d'Aznar, condemnats per terrorisme d'estat i corrupció. També s'ha referit a la llei d'amnistia vigent del 1977, que el PP va defensar i que impedeix les condemnes pels crims de sang de la dictadura.
El president català que ha marxat sense escoltar les intervencions de la resta de presidents autonòmics del Partit Popular, que no s'han estalviat de criticar-lo. Verbalitzaven així els presidents populars de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, i de Galícia, Alfonso Rueda.
L'amnistia, se le ponga el nombre que se le ponga, es un retroceso en la calidad de nuestra democracia. Conceder l'amnistia a los fugados, procesados y condenados por desafiar la Constitución sería mucho más que un indulto.
Aquí está en juego mucho más que el futuro personal y político de nadie. Está mucho más en juego que la obsesión de alguien por mantenerse en el poder. Aquí lo que está en juego es el futuro de España. Y el futuro de España también es el futuro de Galicia y del resto de las comunidades autónomas.
I des de Barcelona, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha deixat clar que l'amnistia no és l'únic escull que hi ha sobre la taula de negociació per a la investidura de Pedro Sánchez. La líder de Sumar ha dit que els impostos que graven els beneficis de la banca i de les energètiques han vingut per quedar-se. Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. Avui hi ha diversos bancs que han anunciat els seus beneficis. La vicepresidenta en funcions, Yolanda Díaz, ho ha aprofitat per apuntar directament cap al partit de Pedro Sánchez i reclamar que l'impost a la banca i a les energètiques es quedi ja per sempre. Díaz considera que el PSOE aplica polítiques econòmiques antiquades.
La propuesta a día de hoy es que lo que hay, que se quede. Y el Partido Socialista a día de hoy no quiere que se quede. Por tanto, les digo lo que estamos trabajando y también les digo que la propuesta que hace de fiscalidad Sumar es una propuesta que creo que tiene que ver con la modernidad, con la justicia fiscal, con que no es justo que ustedes tributen muchísimo más que una gran entidad financiera o una gran entidad energética. No es justo.
La líder de Sumar considera que a Espanya no hi ha justícia social en matèria d'impostos. Díaz ha assegurat que hi ha enquestes que li donen la raó i que gran part de la societat ho veu així. Per això reivindica que el nou govern progressista de coalició ha de corregir-ho. La vicepresidenta en funcions ho ha dit des de Barcelona on ha inaugurat la conferència sobre polítiques de treball que se celebra avui i demà a la capital catalana en el marc de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea.
Gràcies, Pau, i pendents com cada dia del conflicte entre Israel i Hamas a Palestina. L'ajuda humanitària podria començar a arribar a partir de demà. Així ho ha assegurat el president dels Estats Units, Joe Biden, durant el vol de tornada a Nord-Amèrica després de la visita a Israel.
Biden ha assegurat que els primers 20 camions amb ajuda humanitària per Gaza podrien arribar a la franja demà mateix, un cop Egipte repari la carretera que hi dona accés, ja que està molt danyada pels bombardejos dels darrers dies. Ara mateix hi ha uns 150 camions carregats a la frontera de Rafah, però a la primera obertura no passaran tots. Israel ja ha avisat que només deixarà entrar aigua, aliments i medicines per la població civil.
Mentrestant, avui ha sortit a la llum que l'exèrcit israelià ha matat a Yamilia Abdallah Tahashanti, membre del Parlament palestí i fundadora de la branca femenina de Hamas.
I, paral·lelament, les Nacions Unides demanen que s'investigui l'autor de l'atac contra un hospital de la franja de Gaza. El bombardeig, recordem-ho, va causar 500 morts i més de 300 ferits.
I la situació preocupa arreu d'Europa per si l'atac té represàlies en forma d'atemptat terrorista. Per això avui el ministre de l'Interior en funcions d'Espanya, Fernando Grande Marlaska, alerta de la possible radicalització i polarització.
Fundamentalmente una de las cuestiones que nos preocupa pues es la radicalización, la polarización, esas circunstancias, los contextos de violencia y este contexto de violencia en Oriente Próximo. Por eso es tan importante el cese del fuego.
I paral·lelament sobre com afectarà aquest conflicte en l'economia, n'ha parlat l'economista especialista en mercats financers, Albert Grau, ha fet avui a Ràdio Estel.
Admet que la por dels mercats se centra sobretot en el petroli, ja que aquesta matèria afecta directament a tota la ciutadania. Són declaracions al programa La Caravana d'aquesta casa.
La por que hi ha a nivell generalitzat en tots els mercats és el tema del petroli. Ens afecta, evidentment, el que passa que ells, a Israel mateix, es subministren el petroli d'una part molt interessant que no és els mercats que nosaltres utilitzem. Ells utilitzen molt petroli que ve d'Àfrica. Llavors el que pot passar amb tot això és que, perquè el preu del petroli continua pujant i això ens acabi afectant a tots, en general, com a consumidors.
L'economista també ha admès que el mercat ja s'ha acostumat a tenir un conflicte bèl·lic de llarga durada, com és el de la guerra entre Israel i Hamas a Palestina. Per tant, els mercats intenten veure com evoluciona aquest conflicte per tal d'avaluar-ne els resultats.
I tornant a Catalunya, ens ho avançava ara fa una estona en la crònica meteorològica. En Jordi Miralles alerta aquesta nit i matinada per la tempesta que creuarà Catalunya. S'esperen pluges que localment podrien superar els 100 litres i fortes ratxes de vent.
La pluja, les ventades i el mal estat de la mar també faran baixar aquestes temperatures, sobretot a les comarques de Lleida. Només les Terres de l'Ebre i l'Empordà se salvaran d'aquest temporal, que serà la primera gran tempesta de la tardor.
I davant d'aquesta previsió de mal temps, saludem a aquesta hora l'Álvaro González. Ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil de Catalunya. Álvaro, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavi.
Aviam, quines precaucions haurem de prendre davant d'aquesta previsió de fort temporal?
D'acord. Doncs, tenim un episodi que està marcat per diferents meteors. És a dir, que hem de tenir en compte diverses situacions. ¿Vale? D'una banda, tenim el fenomen del vent, que bufarà entre aquesta tarda, al llarg del dia d'avui, principalment, a la part del Pirineu, Prepirineu, però que després s'anirà extenent i, sobretot de cara al dia de demà, es reforçarà també a la part a la resta de Catalunya i a la part ja de cap a Barcelona, Girona, i que en aquest sentit hem de tenir cura sobretot d'aquell mobiliari urbà que és temporal, dels objectes que tinguem a l'exterior, a les terrasses, de no deixar cap objecte que sigui susceptible de caure, de volar amb aquestes forts ratxes de vent, i en aquest sentit també qualsevol activitat que es faci de lliure, com indicar els municipis també, als parcs, a les zones boscotes, doncs hem de tenir cura en aquest sentit. Sí. D'altra banda, tenim el fenomen de la pluja, que tenim tant intensitat, que serà un període bastant concentrat en aquesta nit i matinada, i sobretot aquí al Pirineu i Prepirineu, que acumulades sí que podem tenir superar aquests 100 mil·lilitres. Llavors, d'una banda tenim aquesta intensitat i de pluja i tindre ni cura, com sempre, de fugir aquestes zones inundables i d'aquestes zones on sabem que superes els rius de no creuar mai, ni en cotxe, ni caminant, per evitar qualsevol tipus d'incident. I sobretot tenim aquesta sensació que hi ha algunes crescudes sobtades tant a la part de Pirineu com també poden donar-se més a la part del litoral, tant per Tarragona, Barcelona, i haurem d'estar vigilants i animem a la població i als municipis perquè posin també mitjans per tal d'evitar qualsevol situació de risc i anirem seguint molt alerta de seguir aquest fenomen meteorològic i estar atents a la informació que ens facilitant per evitar qualsevol tipus de situació de risc.
Ja per acabar, Álvaro, quan espereu que duri aquest temporal? Per tant, parlaves d'acumulació d'aigua. Demà al matí podríem tenir un dia complicat pel trànsit?
Demà al matí, tot i que la intensitat anirà, de pluja anirà menys, podem encara fins al migdia tenir alguns fenòmens de pluja, tot i que, insisteixo, que la part central seria entre aquesta nit i primera hora de demà, i que a partir del migdia la situació millori bastant. No he deixat de comentar la situació de mal estat de la mar, que també és un altre fenomen que tenim durant aquestes properes 24 hores en tota la façana litoral, amb onades que poden superar els 4 metres, i per tant s'hauria de ser molt curós en allunyar-se de totes aquestes zones properes als pigons i que on poden produir-se a qualsevol tipus de crescuda de la mar i que pot donar situacions de risc per a les persones.
Doncs Álvaro González, cap de Guàrdia de Protecció Civil a Catalunya, gràcies per aquestes prevencions que ens fas arribar de cara al temporal, així que alerta tota la població.
Gràcies, perfecte.
Temporal a banda, doncs ens centrem a la capital catalana, on, atenció, la Universitat de Barcelona investiga des de fa 3 mesos la mort d'un científic que estudiava la malaltia de Creutzfeldt-Jakob en un laboratori del centre.
La UB hauria localitzat milers de mostres no autoritzades en un congelador del laboratori on treballava la víctima i amb les quals podria haver tingut contacte i haver-se infectat. Segons ha avançat avui El País, la mort de la investigació ha generat una gran inquietud entre la resta de científics del centre que estan en un estat d'angoixa permanent per por d'haver-se contagiat.
I encara a Barcelona, el retard d'una subvenció municipal podria obligar el gimnàs social Sant Pau a fer un ERTO i tancar els serveis de dutxes que té per a persones sense llar.
Els responsables d'aquest servei denuncien que encara no han percebut els 200.000 euros d'ajut que els va concedir l'Institut Municipal de Serveis Socials per enguany, tot i que l'Ajuntament assegura que la subvenció es troba en fase d'intervenció i que ben aviat es farà aquest pagament. El gimnàs social Sant Pau porta des de l'1 de gener sufragant-se en fons propis de l'entitat, amb sous d'algunes treballadores i amb l'acumulació també de deutes amb proveïdors. El seu tancament comportaria que més de 200 persones sense llar es quedin sense servei de dutxa i tampoc sense roba neta. Els 12 treballadors també quedarien a l'atur.
I canviant de qüestió, el president del Barça, Joan Laporta, s'ha defensat aquest matí de la seva condició d'investigat pel cas Negreira per a procés de delicte de suborn continuat. Laporta entén que l'acusació del jutge no té fonament i, per tant, diu que està tranquil.
El jutge que va dient que aquests pagaments havien estat perquè doncs, havíem comprat àrbitres, que havien doncs, arreglat partits i que aleshores el Barça havia tret un profit. Això no ho han provat i no ho podran provar perquè no és cert. Vull que quedi clar que en aquest sentit, des del punt de vista tècnic-jurídic, estem tranquils.
Eren declaracions del president del Barça a Catalunya Ràdio.
Laporta creu que hi ha una campanya orquestada des de Madrid per desestabilitzar el club. Sobre si anirà de la mà amb els expresidents del Barça, diu que ha parlat ja amb Sandro Rosell sobre les declaracions de Villarejo, les quals l'excomissari afirmava que Laporta va filtrar informació contra el mateix Rossell. L'actual president també ha donat per fet que el Camp Nou serà seu d'una semifinal del Mundial de Futbol el 2030.
Més coses cal estar pendents, perquè les denúncies rebudes pels Mossos d'Esquadra per estafes relacionades amb criptomonedes van créixer un 30% l'any passat. En total se'n van presentar 3.500.
La policia catalana marca les dades d'estafes per criptomonedes en un escenari també creixent de tots els delictes relacionats amb internet. Durant el 2022 es van instruir 60.000 fets vinculats a la ciberdelinqüència. L'intendent Òscar Macarella explica quines són les estafes més habituals.
La topologia és molt diversa. Estem des de la falsa inversió, d'aquelles pàgines web que ofereixen una alta rendibilitat, òbviament amb tota la falsedat i amb tota la mala intenció del món, que s'intenta, aquesta alta rendibilitat és falsa i l'únic que s'intenta és aconseguir el capital, en aquest cas, de l'inversor, qualsevol altre tipus d'estafa relacionada amb criptomoneda, com podria ser qualsevol mena de pagament que es fa amb aquesta moneda i que no es proporciona el servei.
El COS també ha alertat que enguany tornarà a haver-hi un increment de denúncies relacionades amb criptomonedes.
I acabem a Manresa, on avui declaren davant del jutge els 12 presumptes membres del grup neonazi Combat 18 que van ser detinguts aquests dimarts.
Tots ells estan acusats de pertànyer a una branca espanyola d'una organització ultrainternacional vinculada al supremacisme blanc i al nacionalsocialisme. El sociòleg i politòleg Xavier Torrents ha explicat avui als micròfons de Ràdio Estel els perills d'aquesta ideologia.
Els supremacistes blancs són l'únic grup dins de l'extrema dreta que alhora són internacionalistes. És a dir, no se senten d'entrada molt francesos o molt espanyols o molt britànics, sinó que sobretot se senten molt blancs. I això es fa perniciosos perquè entronquen amb el que seria el nazisme clàssic o el feixisme clàssic.
Aquesta hora repassem la informació esportiva del dia. Jennifer Hermoso torna a la selecció espanyola. Montse Tomé ha donat a conèixer la llista de convocades per als propers enfrontaments amb la selecció absoluta, Pol.
La davantera madrilenya era la gran incògnita per la seva absència a la passada convocatòria a causa del cas Rubiales, però després de mantenir diverses converses telefòniques amb la seleccionadora, finalment s'ha anunciat el seu retorn. La seleccionadora espanyola Montse Tomé explicava així per què va deixar fora de les anteriors convocatòries a Jennifer Hermoso.
Y fue pensando, pues, en ella. Evidentemente, ella desde el Mundial había jugado dos partidos con pocos minutos. Entonces, como comento, ¿no? Era una situación especial porque había mucha parte humana, pero en realidad todas las decisiones que yo tomo como entrenadora son deportivas.
Les jugadores del Barça Catacoll, Ona Batlle, Irene Paredes, Aitana, Alexia, també Mariona i Salma Parayuelo, també han estat seleccionades pels partits contra Itàlia el 27 d'octubre i Suïssa el 31. Qui no hi anirà segur és Patrick Jarro ni Mapi León, segons la seleccionadora, per voluntat de les jugadores. Una de les que sí és a la llista de Tomé és Mariona Caldentey, que en una entrevista a Catalunya Ràdio avui ha carregat durament contra l'exseleccionador Jorge Vilda.
És veritat que nosaltres teníem la sensació que, bueno, que no preparàvem lo suficient els partits, que tàcticament no teníem els recursos que hauríem de tenir, i així tot pues, vam guanyar. No? Jo crec que, bueno, que també diu que són jugadores que portem molt de temps juntes, molt de temps competint al nivell, i al final vas guanyant.
No deixem de parlar de futbol femení perquè el CIS ha preguntat als espanyols per aquesta qüestió. Segons l'informe, un 85% dels ciutadans creu que cal millorar les condicions laborals de les futbolistes professionals.
Són algunes de les conclusions que publicava ahir precisament. Un 77% dels enquestats creu que les federacions esportives haurien d'incloure més dones a les seves directives i staff tècnic. 6 de cada 10 opinen que hi ha un millor comportament de les aficions als estadis de futbol femení i més de la meitat afirmen saber la situació que es viu amb el cas Rubiales.
En futbol masculí, Sergi Roberto s'assuma al reguitzell de baixes del Barça.
A l'escalfament de la sessió d'ahir, el de Reus es lesionava el Soli, un dels seus punts dèbils, on també s'ha fet mal altres temporades. Es calcula que l'afecció el tindrà fora un mínim d'entre 2 a 3 setmanes. Per tant, no seran cap dels 3 partits que espera el Barça a Montjuïc, ni a la represa de la Lliga contra l'Atlètic, ni a la Champions contra el Shakhtar, ni tampoc el clàssic del dia 28. És la 8ª baixa per Xavi, que té 4 jugadors amb lesions musculars, Rafinha, Pedri, Lamine Yamal i també Valde, i 3 més per cops, De Jong, Lewandowski i Koundé.
I un altre que s'ha lesionat és l'ex del Barça, Neymar.
Una lesió lesió de gravetat, pateix un trencament del lligament creuat anterior i del menís de la seva cama esquerra. Diu adéu a la temporada, només començar-la en la que és la seva 16a lesió en 7 temporades. Ha declarat que és el seu pitjor moment com a professional. Es va trencar en la derrota de Brasil contra Uruguai, una derrota que trenca tots els rècords perquè feia 8 anys que la Caranilla no perdia en partit oficial i 22 que no queia contra l'Uruguai.
Per cert, que avui hem sabut que la samarreta del Barça pel Clàssic lluirà la mítica llengua del Rolling Stones.
Com ja va passar el Clàssic del mes de març, quan els blaugrana van lluir el logo de Rosalía a la samarreta, ara el Barça ha signat un acord amb els Rolling Stones. Això permetrà veure l'emblema de la mítica banda de rock britànica a la samarreta durant el Clàssic contra el Real Madrid. El maig, recordem, es juga a l'Estadi Olímpic el 28 d'aquest mes i l'acord s'emmarca dins del patrocini amb la plataforma de música en línia Spotify. El Barça femení durà el logo al maig contra el Sevilla del 5 de novembre.
I un darrer apunt en futbol, i és que el diari Ara ha publicat avui l'existència d'una sala annexa al bar que contravindria el reglament internacional del videoarbitratge.
Segons aquesta informació, es coneixeria dins del comitè tècnic d'àrbitres com la sala d'operacions i portaria en funcionament des de la temporada 21-22. La sala situada al costat del bord a Madrid tindria la funció de revisar tot el que fan els àrbitres assistents i comunicar-se amb ells si veuen algun error, una funció prohibida pel reglament VAR, que especifica que són les persones designades amb autoritat, amb anterioritat, i els tècnics els únics que poden accedir a aquests espais. A més, i sempre segons el mitjà, aquesta tasca s'hauria realitzat de manera gratuïta pels col·legiats obligats pel CTA.
I en bàsquet, victòria patida pel Joventut a l'Eurocup contra el Wolves per 107-98.
El triomf arriba a la pròrroga quan els badalonins van forçar, gràcies a dos tirs lliures d'Ante Tomic, el temps extra. Allà, el Joventut era superior amb l'encert de Pau Ribas i Pep Busquets. Amb aquestes ja són dues victòries per la penya a l'Eurocup, que va debutar la competició amb derrota contra el Besiktas en un dia important pel club, perquè avui fa 32 anys que van jugar contra els Lakers de Magic Johnson. El partit es va disputar a París amb victòria dels nord-americans per 116-114. També ahir es va disputar el València-Maccabi d'Eurolliga, el primer partit que el conjunt israelià disputava després de l'esclat de la guerra al seu país. 75-66 van guanyar els valencians en un pavelló de la Fonteta pràcticament buit. L'enorme desplegament policial va fer que molts aficionats es quedessin a casa.
En canvi, la creu de la jornada va ser la desfeta del Cadí la Seu.
Ha caigut amb contundència a casa per 48-73 amb el Flames Cariolo. Va aguantar molt bé l'equip urgellenc els dos primers quarts, guanyant de 2 al descans, però la represa es va desinflar i el conjunt francès va ser molt superior. És la primera derrota de les catalanes a l'Eurocup, que se situen segones de grup per darrere del Cariolo, precisament.
I en embola, el Barça aconsegueix mantenir la seva imbatibilitat a la Champions amb una victòria davant el Celje per 31-37.
Tot i que era el rival a priori més assequible d'aquesta fase de grups, el Barça realitzava el pitjor partit en aquestes 5 primeres jornades de Champions. L'equip d'Ortega va patir molt en defensa i va sobreviure en gran part per les parades de Nielsen, el millor dels blaugrana. En la segona meitat del joc del Barça no millorava, però l'equip d'Ortega va saber apretar les dents. La setmana que ve, els blaugrana reben el Vesprem al Palau. Són l'únic equip que segueix invicte al seu grup després de derrotar la passada setmana el GOG danès.
I acabem amb tenis, perquè Carlos Alcaraz es baixa per l'ATP 500 de Basilea, que començava el proper 21 d'octubre.
El murcià número 2 del món pateix una inflamació a la planta del peu esquerre i problemes als glutis. No jugarà a Basilea, dubte també pel Masters 1000 de París, que començava el 28 d'octubre. Alcaraz va caure a semifinals de l'ATP 500 a Pequín i a vuitens de Xangai. Ho tindrà molt i molt complicat per acabar número 1 a finals d'any després d'esborrar-se de totes dues competicions.
Estel migdia.
Dediquem els últims minuts a la informació cultural. Atenció, perquè demà divendres s'estrena Mi otro John. És l'última pel·lícula, una comèdia dirigida per Paco Arango.
Quiero ver el mar por última vez. Necesito ver el mar. En tu estado ya no puedes viajar. ¿Cómo puedo yo ir a ver el mar?
Una pel·lícula que, a més a més, és benèfica perquè tots els beneficis de taquilla que obtingui aniran destinats a l'ajuda de nens amb càncer.
Sí, el film explica la història de la Merche, interpretada per Carmen Maura, que li queden pocs dies de vida. Amb una vitalitat admirable, decideix que la mort no l'agafarà asseguda i la Merche es disposa a complir el somni de veure el mar per última vegada, però el dolor li ho impedeix. Aleshores, la solució passa per introduir la seva ànima durant 3 dies dins el cos d'una persona que acaba de morir.
I justament el director d'aquesta pel·lícula, Paco Arango, ha passat per Ràdio Estel just abans de l'estrena de la pel·lícula i ha dit això.
Todo empezó porque mi madre, en el 2021, en Mallorca, estando veraneando con ella, como se repite mucho a las personas mayores, me decía, Paco, me duele tanto el cuerpo que le pido a Dios que me lleve. Y entonces yo un día, pinflado de vino, le dije, le voy a contar una historia graciosa para que se ría. Y le dije, mira, mamá, he encontrado un sitio maravilloso que te alquilan cuerpos. Entonces durante 3 días no te va a doler nada.
La pel·lícula, com dèiem, a partir de demà tots als cinemes i, d'altra banda, la reobertura de l'antic cinema Texas de Barcelona al capdamunt del carrer Bailén, que recordem s'ha convertit en un espai multicultural, ja té programació.
A partir de divendres vinent es projectaran les primeres pel·lícules i es representaran els primers espectacles, entre els quals destaquen aquesta temporada l'èxit de la Calòrica, Fairfly i l'espectacle Nua d'en Perelló. De cara al 2024 també s'estrenarà El Tigre, una comèdia de Ramon Madaula amb David Olivares i Mercè Martínez.
I acabarem, com sempre, amb música, perquè ja s'ha presentat el cartell d'artistes que participaran a la propera edició del Let's Festival de l'Hospitalet de Llobregat. Te voy a hacer bailar. A banda del Columpio Asesino, que escoltem de fons, també hi seran Lil Dami o Jimena Amarillo.
Sí, en total hi ha una quinzena d'artistes confirmats, entre els quals també hi ha Cristina Lent, Flora, Lucillon i la Ludwig Van, que presentaran el seu nou disc, que surt a la venda demà. Aquest festival se celebrarà durant els mesos de febrer i març de l'any vinent a les quatre sales del concert de l'Hospitalet.
I totes les entrades que ja estan a la venda a través de la web d'aquest festival Let's de l'Hospitalet de Llobregat. Recordem que es fan aquestes quatre sales d'aquesta ciutat del Barcelona. Nosaltres acabem aquí. Tornem demà al punt de les dues del migdia, la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda.